entrar a internet i pensat a veure si sabria alguna cosa més a partir d'internet. I home, moltes coses no, però ara vaig dir les sèries, no? Ramon Verdaguer, llicenciat a l'any 1980, perquè si algú no ho sap, llicenciat en grau el mateix any i amb cursos de doctorat i col·legiat des de 1981. I col·legiat als col·legis de Barcelona, Granollers i Mataró, molt seriós. Però llavors ve en Ramon, que coneixem, i clar, no he pogut seguir vídeos i coses, però sí allò tan agradable seu. Avui, si us avalleix, n'explicarem una del rei en Jaume I i les orenetes. O avui, si voleu, podeu escoltar una contalla molt antiga. O avui escoltareu i parlarem dels indians i d'en Jaume Partagàs. Total, que crec que ningú com ell sap totes les històries d'Arenys, els seus personatges, va més enllà del nostre petit espai entre mar i turons i troba fils que el porten a esbrinar l'inimaginable sobre la nostra vila d'Arenys. De manera que amb nosaltres, en Ramon Verdaguer.
Que de veritat no sé d'on t'ho ha tret tot això, perquè els contes sí, però l'altre de què és, vaig estudiar i tot això, jo no ho he penjat enlloc, no sé, algú altre m'ho ha buscat. Molt bona tarda. Em varen demanar si volia fer una xerrada sobre en Jaume Partagàs. L'he fet a diverses vegades, no fa massa la vaig anar a fer a Barberà del Vallès, i sí que voldria dir abans de començar que preparar aquesta conferència va venir d'un grup de iaies i algun avi que tinc a Villa Betània que els dissabtes els hi vaig explicar històries i contes. Fa 7 anys i no he volgut mai repetir. Alguna vegada he de repetir alguna cosa. I un dia em van dir, i d'en Partagàs què en saps? Jo de veritat, em havia llegit en Partagàs i llevat que era un senyor que va néixer a Arenys, que va anar a Cuba i va fer puros, no sabia res més, i vaig dir, bé, ja m'hi posaré. I vaig trobar una joia. I aquesta joia avui us la mostraré. I abans de començar ja us ho dic, és una joia d'un negociant, emprenedor, d'una gran persona de visió de futur, però que em sembla que cap de vostès, ni jo, hi hauríem fet mai un cafè. No era bona persona. No. Això que era aranyenc, però mira què hi vol fer-hi, n'hi ha de tots. Ja ho veureu. Ara bé, la seva vida té un tremp especial i el títol d'aquesta xerrada d'avui, algú amb bon criteri ha posat història local. Quan acabi tornaré a preguntar, això és una història local o és una història mundial que parteix d'Arenys? Fixeu-vos bé, en Jaume Partagàs i Rabell neix a Arenys de Mar en l'any 1816. Però, si em permetran, abans de començar amb en Jaume Partagàs i Rabell, com que estem en el mes dels indians i els ho haig de dir, no han fet només que un acte molt important, que el van fer no fa massa en les escales de la Porta Reial del Port d'Arenys, molt ben fet, molt ben fet, en Roger Pou va fer la lletra i els actors ho van fer-ho molt ben fet, que era una mica aprofundir per veure qui eren els indians. Llevat d'això, no he sentit que ningú expliqués què eren els indians i menys què hi feien o què eren els indians d'Arenys. Fixeu-vos bé, per entendre en Partagàs, primer hem d'entendre aquesta figura d'aquest nom a l'indià. Oi que el nom té ressonàncies índies, d'indis? Bé, això ve de que en Cristòfol Colom, mirant en Marco Polo, que anava per terra i se'n va trobar un lloc que deia que era les Índies, ell va saber, sabien, que la terra era rodona i va dir, escolti'm, si aquest hi va per Orient, jo hi aniré per Ponent. I va agafar els vaixells i se'n va anar. I la primera terra que va trobar, com que anava a les Índies, va dir Índies. I a partir d'aquí nosaltres hem conegut les Índies. Les Índies és Sud-amèrica, les Índies és Cuba i són altres apartats de Sud-amèrica. Ja estan descobertes, 1492, Cristòfol Colom les descobreix, hi ha molts avatars, abans no es van regularitzant la situació per anar d'aquí a Cuba i arriba un moment que ja és fàcil. És fàcil si es tenen els mitjans. I aquí, ja sabeu que jo m'estimo molt Arenys, i ara farem un panegíric de la situació i del que hem sigut capaços els aranyencs de treure'n de la nostra situació. Fixeu-vos bé, per ser indià, per ser indià, s'havia de ser de la costa, s'havia de ser de Catalunya, i anar a l'alta mar, anar per l'Atlàntic i arribar a l'Amèrica i després tornar amb unes característiques molt concretes. Blanquet de cara i vestit de blanc. Perquè els morenets anaven a collir la fulla de tabac, anaven a collir l'alzina, anaven a collir tot, per tant, anaven al camp. A Caneta hi ha un barri que es diu Els Socarrats, no ve d'aquí, però a mi em fa gràcia dir els que venien socarrats, o sigui, colrats del sol, aquests no eren indians, aquests eren gent que havia anat a Amèrica, havien fet quatre calerons treballant. I vostès tots saben que treballant no es fan diners. Per tant, els diners com es feien? Doncs com els feien? Xifre, negociant amb pells, adobs de pells, i negociant amb cases, i traficant, i fent, i deixant de fer, i tornant a fer. Com ho feia en Partagàs, traficant amb fulla de tabac, comprant, venent, ja veureu que és un home molt interessant per crear el negoci, o com ho feia en Bacardí, que va fer els licors, o com ho feia tanta altra gent. I s'ha de tenir una altra característica, i és que quan havien anat allà, havien fet doblers, que havien fet calerons, havien fet diners, venien aquí i ens els abocaven cor que vols, cor que desitges. Oi, Carenja, hi ha un carrer, més aviat un carrer, que un passeig, que és el passeig Xifré, i tots sabem qui és en Xifré, oi que sí? I l'Antonio Torrent, tots sabem qui és l'Antonio Torrent. Algú sap qui és en Francisco Torrent? Doncs miri, per què no ens va donar diners? Un dia l'explicarem, eh? Un dia l'explicarem, perquè pobre home ens en va donar 750.000 pessetes de l'any 1899, però un mal ànim ens les va robar totes, això tocarà un altre dia. Però vostès saben qui era Liu Bosch? Té on anat al cementiri, i el millor panteó del cementiri és el de Liu Bosch. Però té un carrer per Quirenys? Per què? Perquè tot i que no ser indià, era un home que tenia molts calerons, va ser un gran banquer a Europa, però Arenys no ens en va donar. Per sort, en el principal hem trobat un rebut de 5.000 pessetes. Suposo que li hem d'agrair eternament. Bé, doncs, indià ha de ser aquell que marxa, que ve amb paiola, ve blanquet de cara, per tant, que ha fet negocis, i ens aboca diners en aquí. I diners, Arenys. I per què Arenys? I per què no a Mataró? I per què no a Canet, amb la, diguem-ne, amb la màxima exponent de l'indià que hem tingut nosaltres? Doncs per diversos motius, i tots els hem de tenir molt presents. Oi que ara estem en el Calissai? Això no és el Calissai, això és el Molí de Dalt. Quan vostès entren, veuran a la porta que hi ha una alzina surera. Vol dir que això estàvem encara en el bosc, eh? I al sortir a mà esquerra, hi ha dos xiprers. Això ho ha posat algú que sap què vol dir dos xiprers. Un xiprer és d'acollida. Si vostès van per al bosc i troben una muntanya i veuen un xiprer, és que els admetaran a casa i els hi donaran un mos de pa. Si en troben dos, els hi donaran un mos de pa a dinar i algú entreguinyoli. I si en troben tres, és per dormir-hi. Si n'hi han més de tres, vigilin que s'han posat en un cementiri. Bé, com sigui, aquests indians ixen cap a Amèrica d'Arenys. Per què? Fixeu-vos, teníem totes les connotacions. Arenys de Mar, la petita pàtria encerclada de turons que deia Mestre Espriu, si ens la mirem des del cementiri, veiem què és això. Una petita clova, és una petita clova d'ametlla, amb un turó que és el turó de la Pietat cap a Ponent, i un altre turó que és el turó del Mal Temps o del Puig d'en Palom cap a Llevant. I aquí al mig hi ha Arenys. Però tenim el mar esbatanat al davant. Oi que tenim un eixí del mar que és especial per sortir. Però esclar, el mar per anar a Amèrica nedant no s'hi podia anar. I què van fer els d'Arenys? En un moment determinat, Arenys, 1700, ja cap a 1800, teníem 13 drassanes. 13 drassanes, i ara avançaré una mica perquè vegin, hi ha una imatge. Aquesta imatge, que alguns de vostès l'han vist, en alguns llocs hi és, jo penso que l'hauríem de tenir totes les cases d'Arenys per saber d'on som. Sota la invocació de la Mare de Déu, de la Verge de l'Assumpció, que és la nostra patrona espiritual de la nostra església, hi ha aquest clos, pàtria encerclada de turons. Oi que es veu clar? Els turons aquí al Puig d'en Palom, al Mal Temps, i aquí la Pietat. Aquesta torre et sembla que és la Torre dels Encantats, però esclar, l'efecte òptic, si l'anava a buscar als Encantats no li hagués capigut. I allà, la petita casa, que és on inicialment van venir els frares, a Quirenys. 1618. Tenen importància en la xerrada que ara estem fent, tenen importància. Llavors, hi ha Arenys, és molt important veure aquest grup de cases d'aquí, el veuen? Aquest grup de cases d'aquí, i aquest altre grup de cases d'aquí. perquè les primeres cases, la primera casa que hi va haver a Arenys és les Duedes, a Lourdes, primera casa. Però les primeres cases ocupades com a mig carrer eren el carrer Cantalagrella, o sigui, avui Escolàpies, però les cases que miraven cap avall. I el carrer Escarabar, les cases que miraven cap avall. No per res, és que per mar venien els corsaris, venien els pirates i ens venien a fer mal. I per tant els pescadors, que eren pescadors, que eren gent reciclada d'Arenys de Munt, que eren terrassans de la confraria de Sant Joan, com van venir a Arenys, es van fer la confraria de Sant Elm, eren pescadors, però tontos no. Per tant estaven amatents i vigilant. I què vigilaven? Vigilaven el mar. Que del mar no vingués el perill. Però si ens fixem tota la rada d'Arenys, o sigui, tot el pla i mar d'Arenys, veureu que a la platja no gens menys, hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze embarcacions, no pas petites, no pas petites. Eren embarcacions de molt alt tonatge. I aquí veureu, no ho veieu gaire bé, però hi ha com carcasses, que aquí hi havia les drassanes, davant de la Guàrdia Civil, que després va ser la Guàrdia Civil, hi havia les drassanes. I aquí, a dintre mar, he comptat 12 vaixells, tampoc no pas petits. I aquí teníem drassanes. I per què, Canet, no n'hi havia de drassanes que feien vaixells de tan alt cabotatge, de tan alta, d'una carcassa tan important? I a Mataró tampoc, i a Vilassar tampoc. Però ara en sí, perquè oi que això és una petita pàtria encerclada de turons, tenim eixida per mar, però ai las que la nostra riera de Sobirans, mal que bé, la podem anar pujant a peu, arribem fins al fondo d'en Rossell, o sigui, a dalt de tot de Sobirans, girem i Can Rossell, una casa noble d'Arenys de Munt, allà parteix el fondo que de sobte i de sotregada, sense adonar-te'n, encara que cansa molt perquè és molt pujada, te'n vas fins a Collsacreu. I de Collsacreu baixes de Borsada cap a Sant Celoni. I a Sant Celoni tens el Montseny a tocar. Escolteu, els vaixells es feien amb fusta. I nosaltres teníem fusta del Montseny. La fusta que hi havia a Montnegre era una fusta, si hi aneu veureu, que són alzines petites, mal girbades, això per fer el costellam del barco sí, però per fer la carcassa, per fer l'eix central no. Per tant, teníem fusta, teníem gent que es va especialitzar, per tant teníem drassanes, teníem platja que se'ns convertia en drassanes, però ens faltava una cosa, ens faltava una cosa, i una cosa molt important. El més important que ens faltava era dir qui comanaria aquests vaixells per anar a Cuba? Qui els comanava? El pilot. I escolteu, a Mataró tenien escola de pilots? No para. A Canet tenien escola de pilots? No para. A Vilassar la van tenir després, quan nosaltres vam plegar, si para, però després. A Barcelona tenien escola de pilots? No para. La teníem a Arenys. Perquè Mestre Baral, que era un home avançat en el seu temps, va veure que l'eixida natural nostra era cap al nou continent. I ell, a 1786, crea l'escola de pilots, que la tenim aquí a tocar, sortim aquí, estan aquí al carrer de l'Iglésia, que fa cantonada, on ara hi ha el Museu de Mineralogia, i hi ha un plafó molt bonic que ho indica. Aquí va començar, després ell va comprar unes terres a el que tots hem conegut en el costat del Mont Calvari, que ara hi ha la Creu Roja, allà va fer l'escola de pilots. Però, és clar, amb l'escola de pilots no n'hi havia prou, perquè amb l'escola de pilots, quan un pilot comanava un vaixell, es podia trobar com li va passar al pare d'en Xifré. El pare d'en Xifré, els corsaris, els pirates i gent de mal viure de mar li van prendre totes les embarcacions i es va arruïnar. I per què els d'Arenys, a partir d'en Xifré, no ens vam arruïnar i teníem sortida franca? Doncs mireu, perquè el setembre de 1802 el rei Carles IV, aquell que si aneu en el Prado, en Goya, el va pintar tan maco, que són tots lletjos i la seva dona és lletjíssima i horrorosa i tenia de vàlid en Godoy, que en Godoy era el que enllustrava de baix, és igual, deixem-ho estar, deixem-ho estar. Aquest rei anava a inaugurar el castell de Sant Fernando a Figueres i va venir a Quirenys. Hi ha una anècdota molt bonica de mossèn Palomer, que ara no explicaré, que diu que el vam decapitar a Arenys, amb efigi, eh? Després de decapitar-lo, va venir ell en persona. I va romandre 3 dies a Can Ramis. I es veu que el vam tractar molt bé. Tan bé, que si era certa que l'havíem decapitat, els del seu sèquit devien pensar que els d'Arenys érem uns malànimes, i això és cert, és història, no el van deixar sortir de Can Ramis. I l'aigua li portaven de la Fuente del Berro de Madrid, encara existeix. No li deixaven veure aigua d'Arenys, no fora cas que més de decapitar-lo l'assassinéssim. Bé, aquella estada, i ara ja és història, li va ser molt plaent en el rei, i quan va tornar, per desgràcia dels mataronins i calellencs que volien que el rei anés o a Calella o a Mataró, va tornar a venir Arenys. I va quedar encantat de la manera com els arenyencs el van tractar, i com que portava el ministre de Marina, li van inventar dient que a Arenys hi havia una escola de pilots molt potent. I un dematí el van agafar al ministre de Marina, en el rei no, que no el deixaven sortir, el van portar fins allà on hi havia l'escola de pilots. Aquell home va quedar encantat d'aquella escola de pilots, i a tornada a Madrid el rei designa l'escola de pilots d'Arenys de Mar com a Real Escuela de Pilotos de Arenys de Mar. Per tant, Arenys teníem no només una Real Escuela d'Avicultura, sinó una Real Escuela de Pilotos. El senyor Pons, el nostre estimat avi Pons, diu: això no ens va servir de gaire perquè no ens van donar gaire subvencions, pel fet de ser reial no ens van donar gaire subvencions, però ens va servir de molt. El pilot que sortia de la Real Escuela de Pilotos d'Arenys de Mar podia hissar la bandera real, que per cert en aquella època ja començava a ser l'estanquera la que tenim ara, dues bandes vermelles i una de groga. Hissava la bandera del rei, hissava la bandera de la monarquia espanyola. I els pirates seran pirates, seran corsaris, però tontos imbècils no. I quan veien la bandera del rei de les Espanyes, els corsaris comanats per la reina d'Anglaterra, els reis d'Anglaterra, ni s'hi acostaven. Per tant, nosaltres teníem: podem fabricar vaixells, els fabriquem Arenys, el 36% dels arenyencs estaven destinats amb cos i ànima al mar, però podíem pujar amb un vaixell sabent que anàvem i tornàvem sense que prenguéssim més mals que els que podíem prendre per un gran temporal. Un cop arribaven allà aquesta gent, tots amb moltes necessitats, no hi anava cap de ric, encara que veurem que en Jaume Partagàs no era pobre quan hi va anar-hi, pobre vull dir pobre de solemnitat, no tenien diners, però no era pobre de solemnitat, i quan arribaven allà, sempre explico el mateix, que quan arribaven allà sentien, només arribant al port, aquella cançoneta llunyana que deien: el fondo de un barranco canta un negro con afán, Dios mío, quien fuere blanco, aunque fuere catalán. Sabien que no eren ben rebuts, sabien que no eren ben rebuts, aunque fuera catalán, això sona despectiu. Però potser per això, i potser perquè els primers que hi van anar acollien els segons i els segons acollien en els tercers, i en el nostre personatge d'avui el va acollir no el fill d'en Xifré, sinó un fill d'en Xifré. Que aquest fill d'en Xifré, en Joselito, no servia per res més, el van fer polític, això era abans, ara no. I el van fer polític i va viure bastant en aquí, va venir bastant en aquí, però allà el va introduir en aquest vaixell. Per tant, permeteu-me que hagi fet aquest exordi per situar que els indians arenys tenen molta importància, però falta l'últim tros. De tots aquests indians que anaven allà, els arenyencs, òbviament, dels que s'hi van deixar la pell, no és que no els tinguem en compte, és que no ho sabem, n'hi van haver molts que van deixar la pell, n'hi van haver-hi que van tornar, però tan pobres o malalts doncs, com havien marxat. I els que van venir amb riqueses doncs, de ringo-rango, doncs, ens van deixar capital, ens van deixar obres. Vostès tots coneixen l'Asil Torrent, una joia. Un dia haurem de fer els patronats d'Arenys, que eren joies, I l'Asil Torrent és una joia de pensament per part de l'Antonio Torrent. El seu germà Francisco ens va fer un testament hològraf i ens va deixar 750.000 pessetes de finals de 1800, que era 1890. Només perquè us en feu una idea, tot el col·legi Cassà va valguer 500 pessetes. Imagineu, amb 750.000 podíem comprar tot Arenys. Bé, en un mal moment va fer un testament hològraf i va haver-hi un parent que ens el va birlar i tal. Però en Cassà, que no ens costa que hagués anat a Cuba, però que hi tenia propietats, ens va deixar una quantitat de diners per fer el Cassà, i altra gent ens va anar deixant. En Pau Espriu també va venir i també ens van deixar diners. Per tant, l'indià no és aquesta figura, i jo pregaria que qui em senti, qui m'escolti, avui ja ho comencem a fer, que un dia hauríem de fer no la setmana dels indians per ole, 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 sinó la setmana dels indians per conèixer el nostre passat tan excels, aquest passat que tenim. Fet això, com que en Partagàs era un indià, comencem amb en Partagàs, si us sembla. En Partagàs neix a Arenys de Mar, aquí ja és el que he explicat. faltava una petita cosa. No només hi havia l'escola de pilots, sinó que a 1778 el rei Carles III, el pare del rei Carles IV, el que ens va fer la Real Escola de Pilotos, en el 2 de febrer de 1778 signa un real decret de llibertat de comerç. Això per Arenys va ser importantíssim, perquè la llibertat de comerç en aquella època es constrenyia a dos ports del sur, Cadis i un altre, no em recordo quin altre hi havia, i ningú més podia anar a les Amèriques perquè no hi havia llibertat de comerç. El rei Carles III fa aquest decret amb llibertat de comerç i, fixeu-vos, a 1778 fa el decret i 1779 comença l'escola de pilots. Per tant, és el moment de la sortida, de l'eclosió, perquè en els aranyencs ens costava molt menys anar a Cuba, però molt menys que anar a Canet. A Canet hi havia dos turons, bastant difícil. I a Caldes ja no us explico, escolteu, era molt difícil. En canvi, anar a Amèrica, amb aquestes facilitats que teníem, doncs ho teníem molt bé. Baral és el que fa l'escola de pilots. I en Partagàs neix, escolteu, aquest és el número 14 del carrer avui Andreu Guri, en aquella època carrer d'Amunt. I és el número 14. El que passa és que si llegim la història veiem que en Partagàs va néixer en el número 15. Avui dia és fàcil perquè sabem que pujant a la dreta hi ha els parells i pujant a l'esquerra hi ha els imparells. 1, 3, 2, 4, 6, 8, 10. En aquella època això li vaig preguntar a Luc Palou, que m'ajuda molt quan tinc un dubte d'aquestes característiques, i abans es feia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, canviaven de carrer 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, amb la qual el número 14, ell va néixer el 15, però Luc em va dir segurament era el que avui és el número 14. Sigui com sigui, sigui el 14 o sigui el 15, va néixer en el carrer avui Andreu Guri, en aquella època, doncs, carrer del Tossol. Damunt, perdó, damunt. A 1824, per tant, ell tenia 10 anyets, 12 anyets, marxen a l'Havana. Curiosament, és dels únics indians que he trobat que no marxa sol. Recordeu que en Xifré va haver de demanar permís a la seva mare i apoderament perquè tenia 22 anys i fins a 24 no era major d'edat i se'n va anar sol. I molts se n'anaven sols, se n'anaven a fer les Amèriques. No? Ell no, ell va marxar amb el seu pare i la seva mare i amb dos fills, ell i el seu germà, i en aquí en van quedar dos de més petits. El pare era sastre. Es guanyaven la vida en aquí, però no una vida com la que potser volien per als seus fills i que els pares volien, i com que en aquesta època ja començaven a tornar els primers indians que s'havien anat i tothom es fixava amb els rics, doncs van dir, tu, ens anem cap allà. I se'n varen anar cap a Cuba. Aquest és el número 15. Si ho contem per números, va néixer el 15, però si ho contem per ubicació, potser va néixer el 14. Sigui com sigui, arriba a Cuba sent aquesta famosa cançó, i quan arriba a Cuba coneix en Joan Conill. En Joan Conill era un personatge, era un senyor de Lloret, que ja es dedicava en el negoci del tabac, de les fulles de tabac. I ell, la filla, perquè aquest en Joan Conill estava casat però no tenia fills, i el fa seu. Ell estava amb el seu pare i la seva mare, el seu pare i la seva mare al cap d'uns anys van tornar, es van quedar ell i el seu germà van perdre la pista, i ell, diguem-ne, que entra en el servei d'aquest Joan Conill. En Joan Conill se l'aprecia molt, l'altre, si no se l'aprecia, almenys ja està amb ell, i aquell li va explicant com es confegeixen els puros. Confecció de puros, de la qual un avançat va ser en Partagàs, perquè fins aquell moment els puros, sabeu que la fulla de tabac és com una fulla de morera, té l'esquelet, que ells en deien los palillos, s'havien de despalillar, treure aquella vareta que allò feia el puro era quan no tiren, els que fumen puro sempre diuen aquí sembla que hi hagi un palillo, no tiren, no? I llavors aquest ja li va començar a ensenyar com se feia, però ell això ho va acabar-ho d'arrodonir, perquè quan ell va tenir una fàbrica va anar arrodonint que a dintre al cor del puro hi posava les fulles de la seva gran obra, que era Vuelta Abajo, a Pinar del Río, que eren les fulles més tendres. Us heu fixat mai en un enciam? Oi que les fulles de dintre són les tendres i les de fora doncs, són les més negroses. Doncs ell comencen primer les més tendres i després van empaquetant, o sigui, el van embolicant amb les altres. Bueno, ell entra amb aquest senyor i comença a veure aquest senyor li paga un bon sou i quan té diners, òbviament, doncs ell ja es vol plantar per al seu compte. El 21 de febrer de 1836, per tant ja feia uns quant temps, i van arribar el 24, i això és el 36, els pares ja havien tornat, i aquesta carta, si us sembla, la llegiré, perquè ja veureu quina era la seva actitud davant d'aquest nou món, no? Yo leo en cada día de mi vida mi destino y le aseguro que mi porvenir será brillante. Usted pensará otra vez que perdí los cabales, pero sé muy bien lo que le digo. Vuelta abajo es para mí el dorado que tantos buscaron en esta parte del mundo. Aquí encontré un sentido a mi vida y quién sabe si también me llegue la muerte. La va clavar. Aquesta carta ell no sabia que escrivia, però a vuelta abajo era el seu dorado, en aquest lloc hi va trobar un sentit a la seva vida i allí encontró la muerte. Ja ho veureu, que és una obreta de teatre que acaba malament. A 1841 es casa amb la Catalina Puigmiró. Els cognoms, òbviament, són tots catalans, eh? Però ella ja era d'una altra generació, per tant, ell ja era cubana. No era gratuït que ell es casés amb una cubana, eh? Perquè com ara, quan ve algú de fora, té molt de problema perquè els papers se li arrangin i tal, i si es pot casar amb un d'aquí ho tenen més fàcil, doncs ell es va casar amb aquesta senyora. Tothom pot sospitar que se l'estimava molt, jo penso que segurament que se l'estimava, no vull pas dir que no, però el fet que es casés amb algú que li podia facilitar alguna cosa, a part d'amor, ja hi havia una projecció que ell tenia, aquella projecció encara que era catalana. Van tenir un noi i van tenir quatre noies, la Clemencia, la Catalina, la Teresa i l'Adela. Això són plantacions. I comencem amb el primer dels grans invents d'en Partagàs. Va fer grans invents, eh? El primer dels grans invents van ser els petits préstecs. I aquí va començar a fer amics. Però amics a dojo, eh? Ja ho veureu. Tothom va començar a ser amic d'ell. Ell va dir, home, amb el sou que m'ha donat aquest xicot, va començar a comprar una mica de plantacions de tabac i va començar a cultivar-les. A Cuba no hi havia la propietat, hi havia esclaus, però hi havia semipropietat. Avui dia en dret català en dirien dret d'emfiteusi. Dret d'emfiteusi és un dret de vol. Tu tens el terreny i em deixes a mi edificar al damunt. Tu tens el terreny i em deixes a mi cultivar al damunt. És com un lloguer, però amb una altra forma, i per tant els titulars d'aquest dret eren titulars del dret de vol. Quan el titular del terra deia que ja n'hi havia prou, doncs havien de marxar. Però per tant hi havia gent que necessitava calerons per poder sembrar i collir la fulla de tabac. I ell va veure la porta oberta i va dir, home, fem-ho bé. En Pedro Mató Estalella, això de Mató ho he posat perquè per tot arreu diu Mató menys amb un que diu Masó. Jo amb lo d'Estalella penso, i Pedro penso que el Mató volia dir Masó, que devia ser un català. Aquest, a Vuelta Abajo, ja el va passar una mica per mà amb ell i va muntar una mena de botigueta al costat de les grans extensions de recol·lecció de fulla de tabac a Vuelta Abajo, i aquesta botigueta doncs venia aquelles coses que feien falta per recollir el tabac, que si sacs, que si galledes, que si coltells, que si ganivets, que si... Bé, venia tot això, però ho venia, aquells li pagaven i ja estava. I en Partagàs va ser espavilat i va dir, home, aquesta gent tenen pocs calés, per tant, si compren, quan han acabat els calés, no compren més. Allà on no n'hi ha, no en ragen, no? I ell va dir, home, doncs tu, fem-ho bé. I què va fer ell? Ell compra uns terrenys al davant de la vaguada d'en Pedro Mató, que era Vuelta Abajo també, i en allà ja no hi monta una botigueta. Allà ja hi monta un Corte Inglés, 2.000 metres d'extensió de botiga. Però torna a haver-hi el mateix problema. Si hi ha botiga i jo ven coses, però aquests senyors no tenen calés per venir-me-les a comprar, hem de nodrir-los de calés. I llavors què fa? Doncs fàcil, fa petits emprèstics i només els hi posa una condició. És una condició que no té cap... És una condició baldera, és una condició petita, és una condició que tothom va acceptar. Mira, jo et deixo aquests diners, però quan recullis el tabac me l'has de vendre a mi. Bé, tothom va dir, carai, doncs que menys, no? Si aquest ens deixa els calés, i sí, ell feia un préstec, el primer any doncs petitot, aquells pobres negritos o aquells pobres blancs que tenien petites extensions per cultivar la fulla de tabac, doncs carai, tu, tenien calés per comprar i per anar comprant. Quan recollien la primera anyada, aquí ja veureu que va ser on va començar a fer els grans amics, la primera anyada de la fulla de tabac, quan li van anar a vendre, ell va dir, esclar, vau firmar que me la vendríeu a mi. Si els altres en pagaven 15, ell en pagava 3. Amb la qual cosa, l'any següent havien de tornar a fer un altre préstec, però més alt. I tornaven a fer el mateix. De manera que ell, prestant diners, els recollia, sabeu allò dels catalans duros a 4 pessetes, doncs al revés. Ell deixava 4 pessetes i recollia duros. Això podeu comprendre que li va portar un malestar no només amb tota aquesta gent, sinó amb aquest en Pedro Mató van tenir un problema molt greu, perquè a sobre d'haver-li comprat els terrenys per comptar aquest Corte Inglés de 2.000 metres, sembla que una part eren d'aquest d'en Pedro Mató, i van tenir un judici, i per tant aquest era un dels enemics principals que tenia. Tots els dels préstecs eren enemics secundaris, però també molt, molt amics. I per tant, en aquí ell cada any es anava fent més ric, i els altres cada any amb més emprèstits, però més endeutats. Talment com si els bancs ens van deixar els diners per una hipoteca, i ara ja veieu com ha acabat, doncs aquest va fer una mica de banc. Ell ja començava a tenir els diners. Us n'heu adonat que els diners no es fan treballant? Els pobres dels préstecs treballaven, eh? Ell recaptava. Però espavilat que era, se'n va adonar que tots els puros que es fabricaven a Cuba no se'ls acabaven els cubanitos. I ell se'n va adonar que Cuba era una província espanyola. Per tant, se'n va adonar que qualsevol cosa que passava a Cuba, els diaris de la Madre Pàtria ho publicaven. I si era interessant, tots els diaris d'Europa. No com ara, que ens queda molt lluny Cuba. En aquella època, bueno, hi ha gent que no la té tan lluny que hi va, eh? Però en aquella època era una província espanyola, per tant la justícia era espanyola, els diaris eren espanyols, encara que hi havia diaris d'allà, però com a tots els diaris de províncies, i per tant ell se'n va adonar que el puro que ell feia ja el venien a Cuba, i ja el venien a bon preu, però aquí no farien calés, perquè d'aviat s'acabarien, i és més, la gent fumava puro, si tenia una mica un bancal, se'l feia ell i fumava, i per tant no els comprava. Se'n va adonar que el que calia era el gran màrqueting. Oi, quina paraula? Això és modern, eh? Doncs ell, sense dir-li la paraula, ja s'ho va inventar. Havien d'arribar a Europa per saber la bondat dels seus puros. Aquí per entremig ja us he dit que va ser l'inventor de com feia uns puros molt suaus, i per tant era un producte que funcionava bé. I què fa? Com que Cuba és una província espanyola, veu que allà no en tiraran, doncs posa una marca en els seus puros. La flor de la cabanya de Partagàs. Recordeu-se'n, eh? La flor de la cabanya de Partagàs. Bé, registra aquest nom, la flor de la cabanya de Partagàs, és un pillo, se'n va a la oficina de marques, i aquest el registra en segon lloc. El primer li diu la felicitat, nom una mica absurd, i el segon diu la flor de la cabanya de Partagàs. Ell ja sabia que l'oficina de marques no deixaven registrar dues marques, però ell ja l'havia entrada, la primera i la segona. Llavors el criden de l'oficina de marques, senyor Partagàs, que no se poden registrar dues marques, que solo se puede registrar una. Tregui la felicitat i deixi la flor de la cabanya de Partagàs. Totes aquestes venia a l'exposició gran tabaquera de París de 1760 i escaig, una gran exposició de tabacs a París. Arriba a París, havia fet aquesta petita trampa a Cuba, i quan arriba a París posa l'estant, la flor de la cabanya de Partagàs, al costat d'un que posava la flor de la cabanya de Carvajal. I ell ho sabia. I ell ho sabia, li va fusellar el nom a en Carvajal, un altre amic al sac. Important, eh? Clar, Carvajal, com va veure això, quan va arribar a Cuba, el primer que va fer va ser posar-li una demanda d'aquelles que es fan dir sí senyor, una demanda de ringo-rango. Però en Partagàs era molt espavilat. Molt espavilat. I va pagant els seus advocats. Els advocats no se'n fiïn mai massa dels advocats, eh? I va pagant els seus advocats perquè no li guanyessin el plet, no, li allarguessin. Fins i tot els advocats eren tan espavilats que al damunt de la calle Indústria de l'Havana, temps A, hi havia un petit castell que es veu que era tan malmès, era tan rònic, era tan nefast, que en deien la cabanya. I llavors els advocats deien, no, però si la flor de la cabanya de Partagàs no viene d'en Carvajal, que no havia de venir d'en Carvajal, viene d'esta edificació que hi ha a sobre de la calle Indústria, una mica més enllà, que era la cabanya. Clar, els jutges, home, eren jutges, però tontos no, i per tant, al cap de 5 anys varen dictar el que havien de dictar, una sentència en contra d'en Partagàs, i va guanyar en Carvajal. Però van estar 5 anys, com si fos una novel·la de la Corín Tellado, tota Europa anar sentint la flor de la cabanya de Partagàs, la flor de la cabanya de Carvajal, la flor de la cabanya d'aquí, la flor de la cabanya d'allà, i per tant, tota Europa va anar sentint el nom. I quan va acabar ell va dir, home, jo sóc molt obedient, el jutge m'ha condemnat, cap problema. Jo trec el nom i deixo la flor de tabacos Partagàs. La cabanya va desaparèixer. Però ell ja s'havia introduït a tota Europa. Per tant, tot el màrqueting que avui dia costa tants diners i la propaganda i la televisió i les revistes i tal, doncs ell li van fer gratuïtament els diaris, òbviament va perdre el plet, va haver de pagar les costes, però suposo que es va fer un tip de riure, de perdre el plet, pagar les costes, però que a tota Europa coneguessin la flor de tabacos Partagàs. A part, que com que ell havia fet primer el producte, era molt més bo que els altres. I per tant la Casa Reial Inglesa li feia unes comandes que van arribar fins a Churchill, no sé si encara li fan, però van arribar fins a Churchill. Per tant, li van fer comandes. Fixeu-vos que, espavilat que era, aquest polític no ha arribat a saber qui és, no sé si és Lazaña, no ho sé, perquè si fos Lazaña seria un altre d'Arenys, sabeu que Lazaña era d'Arenys de Mar. I diu, me gustan mucho lo confieso las coronas y medias coronas de Partagàs. Algo más, señor presidente, Partagàs digo nada más. Més de màrqueting, va treure una frase, la va treure ell. Partagàs i nada más. Per tant, ja ho tenia tot, sense gastar-se amb el plet i els advocats, però ho va fer-ho molt de gust. Aquesta vitola la vaig ampliar, és Partagàs, aquest és el Che Guevara. Aquest no vaig veure la vitola, però vaig pensar, fum un puro, potser és Partagàs, no ho sé. I quan ja va marxar la flor de la cabanya, ell ja etiqueta els tabacs amb flor de tabacos Partagàs, i a partir d'aquí, doncs, ja li coneixen a tota Europa. Molt bé, ja tenim que ha fet dos grans invents, però falta el gran, gran, gran invent d'en Partagàs. La ràdio es va inaugurar a 1896 i, si mal no m'erro, l'inventor de la ràdio va ser en Marconi. Jo els diré que l'inventor de la ràdio va ser en Partagàs. 30 anys abans, 30 anys abans, a 1866, en Partagàs es va inventar la ràdio. Aquest llibre és un doctorat que s'ha fet sobre una gran figura que se la va inventar en Partagàs, que és el lector de tabaqueria. A mi m'agradaria, ja hi estem en ello, que el grup de lectura de la biblioteca es posi per nom el lector de tabaqueria, perquè és d'un aranyenc, i veureu quin invent. I com s'inventa això? S'ho inventa de la següent manera. A 1618 a Arenys ja teníem frares. I no m'he perdut del cap, estic encara parlant d'en Partagàs, no es pensi que m'he anat a parlar de frares. A 1612 ja en teníem alguns, i a 1618 en teníem molts. Els de 1612 estaven en el món de la Pietat, on ara hi ha el cementiri, amb una barraca més que casa, molt avançada a mar, no l'església de la Pietat, sinó una altra que estava més endavant, però era molt rònega, la van haver de deixar, i a 1618 se'n van anar a el que avui és el Paraíso. Per cert, si vostès tenen una mica de paciència i pugen caminant, es posen al costat d'Arenys mirant cap al Paraíso, i la capella encara hi és. El que passa, la meva àvia, quan jo era petit, em deia, Ramon, en aquesta vida s'ha de badar molt per no badar gens, i li vaig prendre la paraula. M'agrada badar, badar molt. I quan vaig saber que en el Paraíso havien estat els frares, un dia me'n vaig anar en el Paraíso i no vaig mirar el que fem tots, mirar allà on ens arriba la vista, no, mirar dalt. En la casa del Paraíso, quan tanca per anar al pla dels frares, si mireu així a baix és un graig, però si mireu a dalt, hi ha la creu, hi ha la lluerna, hi ha la cofurna, allò és una capella, que era la capella dels frares, que 1618 ja hi eren. La desamortització d'en Mendizábal va fer que la perdessin i va fer que el senyor Castelló la comprés. Bé, ja en parlarem un altre dia. Per tant, els frares ja hi eren. Els frares han estat inserits a la vida aranyenca i encara avui de manera molt potent. Ningú m'ha dit si en Partagàs era escolar, però jo no en tinc cap dubte que en Partagàs va ser escolar, entre altres coses perquè els nens en aquella època, quan començaven per fer la primera comunió o a la parròquia o en el convent, doncs anaven a fer d'escolanets. I vostès saben que els convents de frares encara avui, i sobretot els benedictins, aquí també ho fan, encara, encara avui, a l'hora de dinar, puja un lector a dalt una petita trona, com la trona de l'església, i mentre dinen els frares, veieu aquesta trona? Això no és una església, això és un menjador. Per tant, és un menjador de frares. Vaig veure que això és a Sevilla, i aquí hi ha el lector que a les hores de dinar, en els frares, els hi llegien, diguem-ne, bueno, llegeixen la Bíblia, llegeixen passatges bíblics, llegeixen passatges evangèlics i tal. I jo no en tinc cap dubte que el noi Partagàs va anar a fer d'escolanet en els frares d'Arenys i, per tant, va veure què és el que es produïa a les hores de menjar i va veure que llegien. Ell es va trobar que en les grans exposicions... Un segon... Veieu? Una foto que es veu bé. Us fixeu? Això eren els puros... Encara avui els bons encara es fan a mà. M'imagino que els industrials ja es fan amb màquines i van més de pressa, però els bons es fan a mà. I depèn de quin tipus de puro, si és, ha de ser un puro de molta qualitat, es recomana que siguin en mans de senyora. I si és més atapeït, d'aquests més forts, més de caliguenyo, poden ser en mans de senyors. I com feien els puros, quan torcien, la paraula de fer puros no existeix, eren torcedores, anaven torçant els puros, ja veieu, això semblava una aula d'universitat, tots mirant cap al mestre. Si vosaltres us imagineu això a les 8 del matí, doncs home, desvelladets, a Cuba fa molta humitat, a Cuba fa bastanta calor, la calor unida amb la humitat, i si després de dinar s'ha pres, no sé què prenen, però un mojito picón, doncs després de dinar podeu comprendre que si abans de dinar en feien 70, després de dinar en feien 2, perquè s'endormiscaven, perquè s'anaven endormiscant. I ell se'n va donar juntament amb en Saturnino. En Saturnino era un anarquista gallec. Ell i en Saturnino se'n varen adonar que per què no fèiem, veieu aquest senyor aquí dalt? Aquest és el lector de tabaqueria. El posaven a dalt d'una trona i l'home anava llegint. I primer llegien els pamfletos que feien Saturnino. Companyeros a la lucha i tal. És clar, això en Partagàs va dir, no me'ls esveris ara tu. Després va ser un petit diari i després van dir, home, i per què no llegim gran literatura? Recordem que Cuba era una província espanyola, per tant teníem Europa a tocar i per tant els clàssics els teníem a mà, allà no, però aquí els tenien a mà. En Guerra i Pau d'en Tolstoi, teníem doncs el Romeo i Julieta d'en Shakespeare, teníem Guerra i Pau, teníem el Conde de Montecristo, i aquí comencen, no per res, no, perquè produeixin més, no per culturitzar-los, però fixeu-vos que en aquest llibre que he trobat, aquest doctorat, diu la institució de la lectura en la fàbrica Partagàs, la institució de la lectura en la fàbrica El Fígaro pronto alentó a los tabaqueros de otras fàbriques. Aquesta fàbrica El Fígaro era una cosa petiteta que és la que sembla que va tenir la primera idea de llegir notícies. Però en Partagàs, quan ho va veure, diu, en enero de 1866 se inauguró la lectura en una de las fábricas más grandes e importantes de La Habana, la Partagàs. Se hizo una gran ceremonia para celebrar la inauguración. Todas las grandes fábricas estaban generalmente diseñadas de la misma manera. I és en Partagàs que crea aquesta figura i al cap d'un mes que creen aquesta figura, encara sense la trona del frare, sinó a ras de terra, diu, establecimiento de la primera tribuna del lector. Un mes después de la inauguración de la lectura en la fábrica Partagàs, el dueño donó una tribuna para que el lector pudiera ejercer desde allí su función. Se hizo una ceremonia donde todos pudieron observar la entrega de esa suerte de púlpito que seguramente carecía de antepecho y tornavoz. La tribuna se colocó en el centro del taller. El dueño, Jaime Partagàs, ascendió a la tribuna y desde allí, como un sacerdote, un líder o un maestro, dijo una pequeña oración que a su vez contestó el lector. Después el lector subió y leyó un discurso que había escrito con motivo de esta ocasión. Per tant, ja tenim la trona dels frares d'Arenys de Mar, traslladada a la fàbrica Partagàs, i a partir d'aquí ja comencen tot el dia a llegir. Fixeu-vos si és important això. Fixeu-vos si és important. Per la humanitat, no per la localitat d'Arenys de Mar, no, per la humanitat. No he trobat enlloc estadístiques de quant d'analfabetisme hi havia a Cuba a 1866, quan es munta això. Però vaig trobar l'analfabetisme que hi havia a Madrid, o sigui, a la capital del rei, no? A 1866. Hi havia el 75% d'analfabets a Madrid. Si a Madrid hi havia el 75% d'analfabets, una província de més enllà de los mares, i que tots es dedicaven a treballar i que les escoles no funcionaven, jo n'estic segur que hi haurien el 85% d'analfabets. A 1895, en José Martí s'aixeca amb armes contra la monarquia espanyola i perdem la illa de Cuba, perden la illa de Cuba. I en aquell moment, en José Martí, quan s'aixeca amb armes a 1895 i acaba doncs, tota l'eclosió foragitant en els peninsulars de Cuba, varen fer un cens de l'alfabetització que hi havia a la illa de Cuba. A 1895. A 1866, sense dades de Cuba, faig servir les de Madrid, hi havia el 75% d'analfabets. A 1895, amb dades de Cuba, hi havia el 95% d'alfabetitzats. Home, jo no diré que en Partagàs me'ls va alfabetitzar tots, però sí que diré que en Partagàs va obrir una porta i a partir d'aquí, en aquest llibre, que és un doctorat, un doctorat fet a Estats Units, doncs ho diu i amb molta passió l'he estat llegint, que és molt interessant perquè, per exemple, oi que els que us agrada fumar puros n'heu vist alguns, hi ha el puro el Montecristo? El nom de Montecristo li ve de quan llegien el Conde de Montecristo. I oi que hi ha uns puros que es diuen Romeo i Julieta? Doncs pues, escolti'm, el Romeo i Julieta ve de quan llegien Romeo i Julieta. I per tant, algú estava demanant el tipus de lectures, no demanaven títols perquè pobres no en sabien, els havien de buscar els altres, no? I en un passatge vaig llegir que les dones cubanes van fer una proposta que va ser acceptada de llegir llibres de sexualitat. I imagino que els homes i les dones, doncs, maldestres i que ningú educava en aquest sentit, i llegien llibres de sexualitat. Per tant, des d'aquest punt de vista, no només l'alfabetització, sinó el conèixer un món nou, fins al punt que en Víctor Hugo va fer una carta de puny i lletra en Partagàs, bueno, no amb ell, en la fàbrica de tabacs Partagàs, agraint aquesta gran pensada que havien tingut. Això va comportar que les incipients biblioteques cubanes doncs, comencessin a expandir llibres. Una cosa era escoltar-los i l'altra era llegir, per tant segurament hi devia haver-hi un esforç important per continuar llegint, diguem-ne, allò que ells anaven escoltant a dintre de les tabaqueries. Veu, aquest és un altre tipus de lector, això és una composició, però tots tenien la mateixa característica, una trona elevada. I per si vostès tenien una sospita, aquest lector de tabaqueries no el pagaven per Tagàs, perquè això era per gaudi dels que estaven escoltant a baix. Per tant, qui el pagava era els sous dels de baix, donaven una quantitat perquè poguessin llegir. En Partagàs altra feina tenia, Partagàs s'ho va inventar. Els hi he dit que treballant no es fan diners, però fent això sí que se'n fan, Doncs en Partagàs els hi deia, vostès mateixos, doncs ja, i cada un, doncs, cada mes o cada setmana doncs, deixava el seu òvulo i era el sou que cobrava el que estava llegint. En Partagàs no, home, Partagàs només pagava els que de veritat produïen. Per tant, aquesta figura del lector de tabaqueries, quan jo vaig començar a preparar tota aquesta xerrada i vaig trobar aquest llibre, no es ve aquí a Espanya, però avui dia per internet pots comprar totes les coses, això era principis del 2014, quan vaig començar a preparar tot això, i internet, que hi ha molta porqueria però hi ha molta cosa bona, vaig llegir un capítol d'aquest, vaig poder-lo comprar i a la vegada vaig veure que justament el gener del 2014, quan jo vaig començar a fer aquests estudis, el govern de Cuba va decretar i va declarar el lector de tabaqueries patrimoni immaterial de la illa de Cuba i ho van proposar immediatament a la UNESCO perquè el lector de tabaqueria sigui declarat patrimoni immaterial de la humanitat. Això encara no s'ha produït, la UNESCO diu que va molt a poc, però està amb la cua de que algun dia pugui ser patrimoni immaterial de la humanitat, per la bondat que va fer aquesta figura del lector de tabaqueries. I tot ha aparegut de la trona dels frares d'Arenys de Mar, bueno, de la trona d'en Partegàs. Ja veieu que això és important. Aquí, a partir d'aquí vaig començar a buscar, i la Cristina Pérez Rossi és una gran escriptora sud-americana, molt amiga d'en Julio Cortázar, i té un llibre que diu Cuando fumar era un placer, i vaig dir, home, si és Cuando fumar era un placer, segur que parlarà de puros, el vaig llegir, aquesta vida s'ha de llegir de tot. I sí, sí, a dintre diu, la idea d'introducir la figura del lector correspondió a un próspero empresario, Jaime Partegàs, de origen català. Li volia escriure a la Cristina Pérez Rossi i dir-li, de origen arenyense, no català. Això és el 75, el 95%, uns puros boníssims, i ja amb tot això en Partegàs ja es anava fent gran. Si va néixer 1816, a 1866 doncs ja en tenia 50 i es va morir a 53 anys, millor dit. Va morir, no es va morir, sinó va morir a 53 anys. Ja ho he anat veient, que a cada bugada anàvem congriant amics i més amics i més amics. Per tant, era una persona que en el seu entorn estimada no era. Però fins aquest moment, fins ara, no he dit res de senyores. Oi que de tant en tant s'ha de parlar de senyores? Doncs no he dit res de senyores. Ara començarem a parlar de senyores. La seva senyora, la Cristina, va tenir la mala pensada de morir-se i ell va quedar vidu. Els fills ja eren grans, ja començaven doncs, a gambar per ells mateixos, i aquí bé, va començar una certa disbauxa, se li coneixien... Jo penso que el sumari no es va concloure per no descobrir totes les coses no gaire catòliques, apostòliques i romanes d'en Partegàs, i ara ho anireu veient. Es va començar a saber que ell anava darrere de la Rosario era la dona d'un altre tabaquer, molt més inferior que ell i que li tenia molt de respecte perquè li prestava diners i l'anava a veure cada vespre a la Rosario. Millor dit, tothom deia que anava a veure la Rosario. Després es va descobrir que no anava a veure la Rosario, que era una senyora que tenia 50 i pico d'anys, sinó que va anar a veure la Dolores, que era la seva filla que en tenia 18. I bé, la gent va començar a parlar, va començar amunt i avall, i lo cert és que el seu prestigi industrial ja va començar a minvar per aquestes històries d'una mica de fora de lloc. Si això hi afegim tots els amics que tenia, doncs aquí es va anar congriant una petita llegenda quasi negra al seu entorn. Quan vaig començar a preparar també això, que era a principis de 2014, vaig tenir la gran sort de trobar aquest llibre, Los últimos días de Jaime Partegàs, carai, i estava publicat el gener del 2014, com que és una edició feta a Estats Units, aquest senyor que la fa, Miguel Sabater Reyes, és l'encarregat de l'arxiu del bisbat de Cuba, encara que ell viu més a Estats Units que no pas a Cuba, i em vaig posar en contacte amb ell per internet i li vaig dir, escolti, expliqui'm una mica on te puc trobar aquest llibre. Aquest llibre el vaig poder trobar a Amazon, l'he llegit, és un llibre una mica senzill, només... com t'ho diria jo, és una mica de corintellado, saps, explicant les anècdotes, no aprofundeix, tot i que ell explica en el pròleg que ell té, fotocopiat amb aquests llapis que tenim, tot el sumari de la mort d'en Partegàs. I jo em vaig atrevir a dir-li, home, si no tens molta molèstia, et pagaré el que sigui, però envia'm això, que si puc tenir el sumari, veure el sumari d'en Partegàs i tal. I em va contestar i em va dir que sí. Això era gener del 2014, els cubanos ja sabeu que són gent molt sèria, encara l'estic esperant, potser algun dia m'arribarà, però sí que em va donar una mica més d'informació de la que diu el llibre, i el llibre no diu... Jo diria que és una novel·la rosa, o sigui que ha fet una novel·leta imaginant coses i tal, però et dona pistes, i a partir d'aquí vaig començar a poder, diguem-ne, anar discernint què havia passat aquella fatídica nit del 17 de juny de 1868. Ell havia anat a veure, venia de la casa de la Rosario González, que era la que es pensaven que ell anava. En realitat, després en el sumari es veu per als treballadors de la casa que la Rosario estava amb el seu marit platicando en el comedor i els altres dos estaven a sota la figuera tinguent una llarga conversa, i deixem-ho estar. I deixem-ho estar. Amb la qual cosa això doncs, va anar corrent. I clar, com que a partir d'aquí, quan surt de casa de la Rosario Guío Dolores, és quan el maten, esclar, el sumari entra a sac a tots aquests dos últims moments, i aquí és on tothom va dir en la seva que si la Rosario, si la Dolores, però vaja, el que és segur és amb la Dolores. Quan s'acaba la llarga conversa amb la Dolores, diu que se'n va cap a casa seva, sempre l'acompanyava un guardià, per allò dels amics, perquè no estigués sol, i el petit vigilant que portava al costat sospiten que també estava conxabat o també estava congriat amb els que després el van matar, perquè quan veuen, aquí és la Cruz de los Franceses, aquí és on el van matar, quan veuen que unes branques es belluguen, el que li feia de guàrdia es vera el cavall i marxa. I llavors surt un de dintre, que primer no sabien ni qui era ni d'on venia, i aquell li dispara un tret, però li passa tocant la galta. No el mata. Si la mort no ve del tret, no, d'allò es podia haver curat. I llavors l'agafen de seguida. Aquest Lino Ortega era el company de l'Antonio Díaz. L'Antonio Díaz és el que de veritat va disparar el tret, i quan la primera declaració de l'Antonio Díaz, us en recordeu d'en Pedro Mató, el del Corte Inglés dels 2.000 metres i de tot allò, doncs apareix aquí, i aquest l'Antonio Díaz diu que ho ha fet per compte d'en Pedro Mató. Però això ho diu a la primera declaració. Quan el detenen, per segona vegada, perquè ell diu que ho ha fet per compte d'un altre, li tornen a prendre declaració, es fa un embolic, però un embolic d'aquests importants, i diu que no coneix en Partagàs, que no coneix en Pedro Mató, acaba confessant que sí, acaba confessant que no, que ell no és qui el va matar, que bé, tot un intríngulis. El que passa és que el que va acabar passant després amb la mort d'en Kennedy, jo em pensava que allò era de vell nou, algú que havia ideat la manera de matar en Kennedy i el seu assassí, doncs això ja estava inventat, perquè en aquest pobre desgraciat me'l van detenir, el van portar a la presó de Pinar del Río, i quan el varen voler traslladar, doncs miri, ha menjat uns aliments enverinats i s'ha mort. Amb la qual cosa, aquest pobre Antonio Díaz, que és el que va disparar el tret, no va poder acabar dient qui era que li havia encarregat. Però com que ell havia dit que li havia encarregat en Pedro Mató, varen citar en Pedro Mató, i aquí veureu com funciona la justícia de vegades, i per desgràcia manta vegades, i aquí va funcionar prou malament. Citen en Pedro Mató, en Pedro Mató era un home important, ja hem vist que se'l discutia amb ell, i aporta un certificat en el jutge i li diu, li porten un certificat de licenciado Antonio Suárez. Licenciado és un metge, eh? En canvi un doctor és un abogado. Doctores són abogados, els licenciados són metges, no sé per què. I el certificat deia que el senyor Pedro Mató Estalella padece una indisposició gastrointestinal, la qual està combatiendo con un régimen destinado a acabar con la agitación corporal que evite reproducir mayores consecuencias, i acabava dient, por esto no puede venir. O sigui, un mal de panxa qualsevol li va permetre no anar a declarar. Total, que no va anar a declarar i no el van tornar a citar. I esclar, vosaltres sabeu, i ara encara passa, que si s'obre un procediment penal, el procediment penal, un sumari penal, és per condemnar una persona. Si la persona que diu que és el que ha matat, doncs desapareix i no troben qui és l'inductor material del crim, que no el volien trobar, i ara veureu que no el volien trobar, perquè no el volien trobar de cap manera, doncs aquest inductor material el que van fer és tancar de seguida, però de seguida cuita corrents, el sumari. I veureu que no l'havien d'haver tancat. I veureu per què. I podien no haver-lo tancat. I jo crec que no l'havien de tancar, perquè ara ha quedat una nebulosa que amb l'excusa que era un problema de faldilles, doncs ja tothom en té prou. I aquí darrere hi havien molts altres interessos. Tants altres interessos que la família d'en Partagàs va fer un pas enrere. Us he dit abans que en Partagàs no va morir del tret, va viure encara un mes. I aquest mes que va viure també és un mes molt fosc, és un mes que no s'entén què li va passar. El seu metge, que sembla que era un metge de prou confiança, que era un metge català, deia que tenia ell una malaltia prèvia i que el disparo va fer que es desencadenés aquella malaltia. Però el que va fer el llibre també diu, escolti'm, i si algú també va embarenant en Pedro Díaz i el va acabar embarenant amb ell, sigui com sigui, ell es mora un mes després i no a causa del dispar, a causa d'altres problemes que es varen detectar. Fixeu-vos que en Partagàs té d'amic en Joan Conill, que li va plegar de l'empresa i ara el primer, després tots els prestamistes, els Cabanyes i Carvajals, en Pedro Mató, en Pedro Massó, o sigui que té molts amics. I alguns, si us heu fixat, jo he dit el 17 de juny va ser el dia que li van disparar, el dia de l'atemptat, i el 18 de juliol a Pinar del Río és quan mora. No havia fet testament, no va rebre els Sants Sagraments, cosa molt estranya, perquè si vas pel camp i et disparen i et maten no pots rebre els Sants Sagraments, però si tens un mes, i en aquella època, que si no eren catòlics, apostòlics i romans, ho feien veure i tenien, ja veureu quina família es van emparentar després les seves filles, doncs sembla estrany que no hagués rebut el Sant Sagrament, però no va rebre el Sant Sagrament. I després de la mort, la família primer va fer un tímid intent de voler continuar el sumari, però de cop i volta aquest tímid intent de comparèixer com a perjudicats i de demanar a veure qui havia sigut i tal, es va anar esmorteint. I potser, això ho indueix aquest que ha fet aquest llibre, potser a dintre de l'expedient anaven sortint coses que, preveient o veient que el seu pare havia fet massa amics, que si treien més coses potser encara en sortirien molts més, i com a bons fills i bones filles van dir, escolti, no remenem, deixem-ho estar. Sigui pels litigis, sigui per les enraonies, sigui per la Dolores, sigui per els enemics, però sigui com sigui, que l'Antonio Díaz acaba confessant això, el declarante estava a la dreta, los dos venien juntos, don Pedro Arias en una mula i don Jaime Partagàs. En Pedro Arias era el guardià, a la izquierda del caballo. A Arias se le espantó la mula y salió a escape, se acercó a don Jaime, el declarante le disparó y salió huyendo, ignorando si don Jaime cayó o no y el daño que le hiciera el tiro. I sembla mentida que no volguessin continuar, perquè fixeu-vos bé, la filla Clemencia es va casar amb en Lluís Verdugo, comandant de l'estat major de l'exèrcit de la illa, o sigui, el superior militar més alt de Cuba. Home, alguna cosa podia haver fet si li hagués interessat. La filla Teresa es casa amb un gran terratinent, en José de Navas, un fill d'un tabaquer, una alta personalitat. Però és que l'Adela es casa amb l'alcalde major de l'Audiència de l'Havana, o sigui, el president del Tribunal Superior de l'Audiència de Cuba. I dius, home, amb aquestes tres figures que les tenien a mà, doncs varen voler anar tirant de pressa, tirant sorra al damunt del sumari, i la cosa es va acabar. Per sort, aquest em va dir-me que encara no s'ha perdut, o sigui, que si algun dia anem a Cuba, a l'Havana, anirem al bisbat a veure si ens el deixen fotografiar i podem descobrir més coses. Sigui com sigui, ja veieu que els enemics il·lustres que tenia doncs eren tota aquesta gent, la Flor de la Cabanya i tal, i tanmateix, en Carvajal, que era el de la Flor de la Cabanya de Carvajal, quan va morir, ell no s'estava de dir, o sigui, no és que tingués por, no s'estava de dir que si no s'hagués mort, ell l'hauria matat. Si amb tots aquests antecedents no havien d'acabar el judici, doncs no el van acabar. I ara fem la cirereta. Nosaltres tenim en Jaume Partagàs i Rebell, però nascut al carrer Sant Pere més alt d'Arenys de Mar, tenim en Prudenci, Rebell i Pubill. I ara vostès diran, i Sant Pere més alt on era? Nosaltres tenim el carrer Sant Pere, però el carrer Sant Pere més alt no. Però Caldetes tenen el carrer Sant Pere Banto. Sant Pere Banto era el carrer Sant Pere més alt. I és d'Arenys, tros del carrer de Sant Pere Banto, ara no, però era d'Arenys aquell carrer. Va néixer aquest que era un cosí germà d'ell. Aquest, contràriament al que era el nostre digníssim biografiat senyor Partagàs, que ja heu vist que bellíssima persona no era, molt emprenedor, aquest era una bellíssima persona. No va tenir fills, era una bellíssima persona, es va casar amb una senyora, amb la Maria Isabel Vázquez, que era d'alta noblesa, i era una persona que ajudava a tots i a tothom. Fins al punt que a 1895, quan s'aixeca amb armes en José Martí, que dura 3 anys, 4 anys, fins a 99, fins al punt que ell anava veient que anaven expoliant i expropiant totes les terres dels terratinents espanyols. I ell no feia res, ni se les venia, ni feia res. Al contrari, amb el que podia, anava ajudant a gent. tan Bonifaci era o tan bon home era que en aquell, ja veieu que li van tirar sorra a sobre del sumari, en aquest el van fer marquès de Rabell. Però ell es va quedar allà, la seva senyora es va morir, com que no va marxar de Cuba ni va vendre les propietats, va morir d'una manera, amb una pobresa galopant, i va morir pobre, però ben pobre, ben pobre, ben pobre. El títol de marquès de Rabell encara segueix vacant perquè no hi va haver-hi cap hereu, òbviament haguessin heretat només que deutes, no hi va haver-hi cap hereu que volgués el títol. Us ho dic perquè si algú de vostès, acreditant que és d'Arenys de Mar, se'n va dir a Cuba i pot acreditar que té algun nom que s'assembli amb Rabell, potser encara tornarà amb un marquesat, aneu a saber, eh? No es pot dir mai d'aquesta aigua no en veuré. I ja per acabar podem dir, com un home sol, Partagàs i nada más, i que gràcies als frares un aranyenc va inventar la ràdio i, en paraules de frares, que el cel ens puguem veure. Moltes gràcies.
Bueno, Ramon, ho has fet molt bé.
Gràcies.
Felicitats. No, jo volia dir que, bueno, em coneixeu, no? M'aixeco?
Sí, m'aixeca't i tant.
Em dic Rosa Maria, em coneixeu, la majoria de gent em coneixeu. Jo volia dir que el meu marit era en Joaquim Cervera, era un enamorat, ell fumava puros i era, coneixia molt bé el món aquest, i després de saber pues, que en Jaume Partagàs era d'Arenys, la seva gran il·lusió era fer un puro amb la vitola que portés la data d'en Partagàs i Arenys de Mar. Això va lluitar i lluitar i lluitar, fins que un dia va dir, pues, anem a Cuba, anem a l'Havana i anem a la fàbrica del Partagàs, a veure si jo això ho puc lograr. Pues, ens en vam anar a l'Havana, vam anar al Partagàs, vam demanar una entrevista i sí, ens la van donar. Va sortir una noia jove, que era l'encarregada, i bueno, vam exposar el cas. Bueno, li vam dir que Partagàs era del nostre poble i que la intenció era aquesta, de fer un puro en nom d'ell i en nom d'Arenys. Aquella noia ens va escoltar, ens va deixar dir i ens va dir, per la nostra part no hi ha cap problema, diu, però jo no tinc poder de fer-ho. Vosaltres ho heu de fer a través de Altadis, que és la tabacalera espanyola, però a més ho heu de fer no a nivell personal, sinó a nivell d'ajuntament. Llavors, no et havia vist, Sofia. Llavors vam tornar de l'Havana i vam anar cap a l'ajuntament, bueno, ell, i ho va exposar. I llavors, bueno, l'Ajuntament ens va dir que, bueno, que era una bona idea, que això, que, bueno, que es podia fer, i ho van intentar. Van escriure, l'Ajuntament va escriure una carta al Tadis, i aquests processos, no?, que no s'acabava mai, no tenies contesta, no contestaven. Això en Joaquim ho va lluitar com 5 anys. I això ell ho volia fer, doncs, no per a nivell personal, sinó pel poble d'Arenys. Ell volia fer la presentació perquè, és clar, volia fer un puro, doncs un puro especial, perquè de puros n'hi ha de moltes mides, llarg, curt. Volia fer una mida especial, el gruix del puro també que fos especial i la vitola especial. Bueno, va tenir tanta mala sort que no va poder acabar el procés i aquí va quedar. Això a mi m'agradaria, pues, tirar-ho endavant, pues, pel poble d'Arenys, que tingués, doncs, un, no sé, que es coneixés a nivell, doncs, de, si em feu dir, de tot el món, no? Perquè el Partagàs el coneix tothom i a més nascut a Arenys, pues, que més bé, no? I així es va quedar. També haig de dir, Ramon, que això és veritat, el Partagàs era un home molt despreciat. vam estar visitant la fàbrica, una fàbrica, això que diu del trono, com hi vam ser-hi, hi era el trono, i llavors hi havia unes sales grans amb tots els treballadors en allà triant les fulles, però en vez del trono, hi era el trono però no hi havia ningú dalt, però tenien la ràdio i constantment estaven passant novel·les. Sabeu les novel·les que deien abans, que anàvem escoltant les novel·les? Doncs aquella gent treballaven amb les novel·les, una darrere l'altra, una darrere l'altra, perquè no paressin de treballar. Va ser una experiència molt positiva, eh? Va ser veure aquella gent com treballaven d'aquella manera, les dones en allà posades en una nau, sense cap res de res, amb uns sacs plenes de fulles. Després en allà, a mi em fa molta gràcia explicar-vos que quan vàrem arribar al Partagàs i ens van atendre, anar a la sala que ens van fer entrar, i vam trobar-hi un senyor que era escriptor, i esclar, vam entrar a la sala i vam quedar tots tres. Esclar, hola, hola, què tal, com està? Bé, bé. I vostès d'on són? Ah, doncs nosaltres som de Barcelona. Nosaltres sempre diem de Barcelona. Ah, molt bé, doncs, bueno, jo... Resulta que aquest senyor era un escriptor molt famós de santeria, perquè a Cuba hi ha molta santeria. Els hi, bueno, ho practiquen molt. La santeria, sabeu què és, no? Pues, ho practiquen molt. I aquest senyor era especial, un escriptor especialitzat en santeria. Ens va explicar que el Partagàs, mentre ens esperaven allà que ens atenguessin, ens va explicar que el Partagàs era tan, tan dèspota, tant, que ell el que feia, a la fàbrica no parava mai, i entraven torns a la nit, treballaven tota la nit, al dematí, a les 6 del dematí, entraven pues, l'altre torn. I una vegada van entrar els treballadors a les 6 del dematí i es van trobar tots els treballadors morts. Morts. I a més, a veure, ho dic malament, en pipí. Què volia dir això? Que era un home tan dolent que els treballadors el temien tant que, bueno, que pues, n'hi van haver, pues, que es van morir de veure aquell home a mitjanit, que se'ls hi va presentar a mitjanit, i molts es van morir i fent-se pipí. Aquest senyor ens ho explicava. Vull dir que tot el que has explicat té un error. Us vull donar les gràcies d'haver-me escoltat, però sé, jo ho volia fer per en Joaquim, perquè ell ho va lluitar, ho feia amb quietud, però sí que si ell ho hagués aconseguit, hagués fet una festa justament en aquell calissai, perquè ho tenia tot pensat, doncs pel poble. Moltes gràcies.
Ah, vale.
No, només volia posar una cunya amb el tema de l'estudi de pilots, que precisament el meu besavi va treure el títol de capità, Gaietà Solà, i bueno, després van amb un soci, un tal Roget, van comprar es van fer fer una fregata en les drassanes d'Arenys, i bueno, i feien els viatges comercials a Cuba. No, només és aquest incís.
Pilots va ser molt important a Arenys, però importantíssim. Tant que hi va haver un moment que tenien tants alumnes que algú va dir, escolti, no poden passar, des del govern central van dir, no poden passar de 30 alumnes, i n'hi havien 100. I no és que els amagués, però quasi. Perquè, home, pues la importància de tenir la Real Escuela de Pilotos, doncs tothom, si podia anar a estudiar a Vilanova i la Geltrú, que hi havia una escola de pilots petita, doncs tothom volia venir a Arenys, perquè sortien amb el títol de la Real Escuela de Pilotos. Per tant, va ser molt, molt important. Home, i Arenys, jo m'ha agradat fer la primera explicació de l'entorn arenyenc, perquè tenim unes condicions, diguem-ne, especials, que no es donen en altres llocs. Fixeu-vos, jo per raons professionals vaig molt a Sant Celoni. Sant Celoni, quan Nostre Senyor va venir a la Terra, ja hi eren. Per tant, tenen una història, tota la que vulgueu. Tenen tanta història que els enfarfega. No hi ha ningú que sàpiga la història de Sant Celoni. En canvi, si us fixeu a Quirenys, nosaltres tenim història, depèn de si volem contar-ho eclesiàstic o volem contar-ho des de la universitat, no? Des de l'Ajuntament, de 1577 o 1586. És igual, però són uns 400 anys, 400 i escaig mal comptats. La poca història que tenim l'hem magnificada. I hem tingut cada escriptor, cada persona d'Arenys, home, hem tingut el gran creador del mite de Cinera. Però el gran creador del mite de Cinera, sense desmereix-lo gens, al contrari, lluant-lo molt, el que va fer va ser posar les orelles, posar l'oïda, posar la vista, i tot el que tenia l'entorn ho va anar-ho xuclant, perquè Arenys és un món imaginari. Quan es va morir mossèn Palomer, en Ferran de Pol va fer una ressenya per la seva mort i va dir: mossèn Palomer ha elevat Arenys a la categoria de mite, perquè cada cosa que ha tocat Arenys, i no mossèn Palomer, sinó mossèn Palomer, en Josep Bosch, algú coneix l'escriptor Josep Bosch d'Arenys? Si us dic el pare Hilari, bé, però el pare Hilari, abans de dir el pare Hilari, era en Josep Bosch. Té un llibret molt petit, que es diu El meu poble, i el vaig trobar per una llibreria de vell i el vaig agafar. Deien que era d'Arenys de Mar, però vaig agafar-ho. I és especialíssim per entendre una mica la idiosincràsia de l'aranyenc. Comença: viatger que viatges amb MZA. MZA era Madrid-Saragossa-Alacant. Era la Renfe d'ara, eh? Bueno, ara no, ara es diu Adif, no sé com se diu. Bé, doncs viatger que viatges amb l'MZA, si arribes a un poble a mitja tarda on els grifons canten, on les flors boscanes surten a rebre, on les aloses criden, on tot és bellíssim, has arribat a Arenys de Mar. I tot va d'aquest tall. Per tant, Arenys, hem tingut un entorn que ha potenciat una certa mitologia. I fixeu-vos, i si no, podeu comprovar-ho vosaltres mateixos. Si algú a vosaltres us pregunta d'on sou, els d'Arenys tots fem el mateix. D'Arenys. Ojo en preguntar-ho a algun altre poble, perquè et pots trobar-te que et diuen el nom de l'altre poble. Com sigui, Arenys és molt important. I l'escola de pilots és molt important.
Alguna pregunta més?
Bona tarda. Hi ha un càlcul estimat de quan estava la seva fortuna quan va morir i després com va continuar la fàbrica de tabac? Perquè va morir sense testament, no heu dit?
Va morir sense testament.
Qui se'n va fer càrrec del tabac, de la fàbrica? Qui la va continuar dels hereus?
Molt bona pregunta. En l'època deien que si tens un fill que no serveix per res el feien polític, a l'època, eh? I si tens un fill que no serveix per res, t'arruïna. En José no va haver-hi testament, però seguint, diguem-ne, un costum inveterat, en José va ser el que va anar comprant en les seves germanes i es va quedar com... No era l'hereu, vull dir, però es va quedar com l'hereu. Allò li va sobrepassar absolutament del tot i s'ho va vendre molt poc després de... potser dos o tres anys després d'haver mort el pare, s'ho va vendre amb una condició, que la condició que va posar no l'havia d'haver posat perquè el que va comprar-ho ja ho feia tiro fet, que no perdessin el nom Partagàs, perquè és clar, el qui ho va comprar-ho es deia Cifuentes i li van prohibir que canviés el nom, però suposat que no li haguessin prohibit, burro hagués estat de canviar el nom Partagàs per Cifuentes, perquè amb el que li havia costat la barraca de Partagàs, la cabanya de Partagàs, Cifuentes. La fortuna la desconec, no he trobat aquest paràmetre. De totes maneres, els 3 o 4 anys últims, tot allò anava de suc sobre, no, ja no es cuidava de l'empresa, tenia els diners fets, però ja no hi havia el cabal que hi havia. No he trobat xifres, però sí que puc dir, sense por d'equivocar-me, que així com en Xifré els va saber fer, els va saber guardar i es va morir encara pujant els diners, ell quan va morir ja la cosa estava molt avall. No va ser un gran potentat. No?
Alguna pregunta més?
El que sí que els hi volia dir, que venint descuidat, fa 15 dies vaig estar a l'Havana i vaig anar al Partagàs i ara és un museu. Vull dir, la fàbrica l'han traslladat i el que és el que està al mig mateix de l'Havana ja és un museu. Vull dir, ja no hi treballen, en allà. M'han descuidat de dir-vos-ho.
Molt bé. Molt bé.